volar tan lejos como un águila veloz, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
No lladre, no lladre.
Tengo los bolsillos vacíos.
La setmana que ve, 17 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Pobresa, que hauria de ser cada dia, perquè tenim dret a erradicar-la, la pobresa. Un dret que tenim. Un repte que malauradament s'ha convertit en un mal crònic. Malgrat tots els avenços científics i tecnològics que hi ha, volem parlar d'això, el No Hi Ha Drets d'avui, perquè sabem que tenim dret a poder-la erradicar de la nostra realitat i, en canvi, no els estem exercint prou, aquests drets. Avui, com sempre, és Yolanda Fresnillo qui ens fa reflexionar i ens aporta informació sobre això. Molt bon dia.
Bon dia.
I ara li estava dient, com t'ho has fet? Perquè Arcadi Oliveres, economista, activista, com sabeu, una de les persones de referència en l'àmbit de la justícia social del nostre país, l'hagis aconseguit portar fins aquí. Sempre bé, quan
sí,
el cridem, tot
s'ha de dir. Sempre que pot.
Tot s'ha de dir.
Amics de la Yolanda, de la Mònica, per descomptat, i de la casa.
Molt bon dia, Arcadi.
Bon dia.
Plantegem-nos, quins són els drets que tenim respecte a l'erradicació de la pobresa?
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida...
Yolanda, de què parlem? Quan parlem de pobresa, la gent associa immediatament a no tinc recursos, no m'arriben els diners a finals de mes. I no estem parlant només d'això, no?
No, i de fet, aquesta és la concepció més popular, no? No tinc accés a diners, però des de l'acadèmia, des de pensadors, especialment des del feminisme, fa molts anys que es diu que la pobresa, se'n diu multidimensional, és a dir, que hi ha molts factors més enllà dels diners que afecten, que influeixen a la pobresa i que hem d'atendre a tots aquests factors, no? Per exemple, una mala alimentació, no? Problemes de salut derivats no només de la manca de recursos, sinó pues, del tipus de treball que tens, del medi ambient, de moltes altres coses. El tenir accés a l'educació és un factor vital, central.
Perquè, a més, t'hipoteca el futur i, per tant, et pot condemnar a la pobresa en el futur, no?
Exacte, no? La Amartya Sen, que és Nobel d'Economia, que l'altre dia ja el citàvem, ell identifica la pobresa amb la manca d'oportunitats o la manca de capacitats, no? Aquí és on tots aquells factors que fan que tinguis aquestes oportunitats o no les tinguis, més enllà dels diners, de tenir un salari, que és bàsic, que és un tema central, doncs són essencials quan parlem de pobresa, no? Ahir estava en una conferència sobre feminisme i parlàvem de la pobresa de temps, el no poder tenir temps, no? Temps per tu mateixa, per cuidar-te, però també temps per cuidar dels altres, temps per l'educació, temps per... tots aquests factors influeixen també en la percepció de la pobresa, no? Un se sent més empobrit o més empobrida quan no té aquests recursos que no són recursos materials.
Arcadi Oliveres, tu sempre ens has fet pensar en tots aquests factors i quan mirem l'economia, observar-la des del punt de vista social i del que això implica. I jo deia a l'inici, tenim dret a erradicar la pobresa, no? Perquè està reconegut en els pactes internacionals un dret a no estar en situacions de pobresa i, en canvi, no el sabem exercir col·lectivament, aquest dret.
Jo diria que tenim dret i que tenim moltes possibilitats d'erradicar-la. El que manca és voluntat per part de molta gent. Perquè avui en dia tenim molts més mitjans que els que teníem fa 200 anys. Mitjans per alimentar tothom, mitjans per curar la gent, mitjans per fer un transport ràpid, mitjans per tenir energia, mitjans de tots aquests elements que ara la Yolanda assenyalava, podrien ser perfectament coberts si hi hagués una voluntat. I si no hi hagués, s'ha de dir, aquesta pèssima distribució de recursos que hi ha en el món.
Clar, perquè quan mires de la documentació que ens ha fet arribar la Yolanda per preparar aquest No Hi Ha Drets d'avui, quan tu mires algunes de les dades, només, de les dades que són molt clares per la gent que ens estarà escoltant ara, no? Diu, els ingressos del 10% més pobre de la població mundial han augmentat menys de 3 dòlars l'any entre el 1988 i el 2011, mentre que els de l'1% més rics han incrementat 182 vegades més que ells. Clar, és increïble. És que sí. les dades són desoladores, perquè vol dir que no estem aprenent a fer-ho.
Sí, a més, és curiós perquè els organismes internacionals, com el Banc Mundial, fins i tot a vegades Nacions Unides, es feliciten, no?, de que algunes dades milloren, no? Es redueix el percentatge de gent en el món que viu amb menys d'$1.9 al dia, que és extrema pobresa. És la pobresa de misèria absoluta. Però, en canvi, tot el volum de gent que viu en la pobresa, la xifra comúment reconeguda són $7 al dia, 7,4, em sembla, alguna cosa així, això no para d'augmentar, no? Aquest volum de gent que viu i que està estancada en aquesta situació no para d'augmentar. I també augmenta la riquesa dels més rics, però no augmenta el número de rics, no? És a dir, aquestes desigualtats no paren de créixer.
I després, Arcadi, hi ha unes dades que sempre els oferim a l'audiència periòdicament perquè en prenguin consciència quan diem la taxa de risc de pobresa o exclusió social. El 2017 era aquí del 23,8. La població en risc de pobresa, després de transferències socials, que això és interessant perquè no ho diem mai, és a dir, un cop han rebut les ajudes, no? Un cop han tingut una certa ajuda, baixa el 20%, només baixa 3 punts. I la població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa, que vol dir que no tenen feina, és d'un 8,8, i la població amb privació severa, que és aquesta que deia ara la Iolanda, està en un 5%. Realment, amb els ajuts socials, amb les transferències socials, no aconseguim estructuralment resoldre massa el tema, no? Perquè baixa 3-4 punts.
Mira, deixa'm dir dues coses. Una continuació del que deia la Iolanda i l'altra responent la teva pregunta. Aquesta idea de les xifres macro que ens ensenyen, jo penso que té una mostra escandalosa amb una que va publicar Oxfam l'any passat i que voldria la pena recordar: el 8% de la població mundial detentant el 86% dels recursos.
Ja està.
8%, tot... 80%. Penso que ho veiem clarament. Per altra banda, és evident que aquestes ajudes socials no són ni tan sols pal·liatives. Evidentment que no ha de viure la gent només d'ajuts socials, però en cas de necessitat s'ha de fer. I es podria incrementar una dada, només perquè quedi clar, de vegades xifres molt concretes són instructives. Si a l'estat espanyol fossin capaços d'erradicar una cosa dificilíssima, que es diu frau fiscal, i destinéssim els diners recuperats del frau fiscal a les pensions pujarien en un 80%. En un 80%.
Ara, ja està, és així.
És que vol dir que manquen voluntats per aquestes
coses. Però quan diem que manquen voluntats i potser consciència, no? Perquè la voluntat amb la que nosaltres aquest any vam obrir aquesta finestra, que és el Noi a Drets, els dijous, era de dir, tenim drets col·lectivament i a vegades no som prou conscients que els tenim. La pobresa, un dels problemes que té, és que l'hem assumit com a part intrínseca de la nostra societat, de dir, bueno, hi ha pobresa, ja ho sabem, ara parlant de pobres, no? Com si fos una cosa que forma part del paisatge, no?
Mira, jo diria primer que aquesta afirmació de sempre hi ha hagut pobres i rics, la sentim tots des d'allò, almenys des de petitets, això, no hi ha dubte. Ara, també caldria veure quines possibilitats hi havia en el seu moment d'articular aquesta pobresa, quines possibilitats hi havia, i com acabo de assenyalar fa un moment, quin diferencial hi ha entre els uns i els altres. A hores d'ara, no hi hauria d'haver pobresa en el món. Tenim recursos, possibilitats suficients, i no parlo d'abusar dels límits del planeta, que ja sabem que no s'ha d'abusar, ben al contrari, però amb els recursos actuals ben distribuïts viurien de meravell.
Per tant, on ens equivoquem, Iolanda, és a on distribuïm, a on invertim, a on posem les inversions, no?
Sí, com es dibuixen les polítiques públiques, per una banda, si tu mires un pressupost d'un país, realment les despeses de l'àmbit social, aquestes transferències que parlàvem, són un percentatge molt petit. És a dir, fins i tot dins del propi pressupost públic es podria reequilibrar les prioritats, donant més prioritat a aquesta lluita contra la pobresa, no? Si mires xifres globals, i aleshores sí que et desesperes absolutament, no? Es posa molt el focus en inversions, no? En inversions d'empreses. Bueno, anem a plantejar-nos quines inversions. Són inversions orientades a cobrir les necessitats de la població o són inversions orientades a explotar els recursos i acumular beneficis per a aquestes empreses, no? I jo crec que hi ha una cosa que hem de ser conscients i és que totes estem obligades. Quan parlem de drets, totes estem obligades a lluitar contra la pobresa, no? Hi ha aquests pactes internacionals sobre els drets econòmics, socials i culturals que obliguen els països, els estats que els han signat, però obliguen també a les empreses, obliguen a les persones, no? José Saramago parlava no només dels drets humans, sinó dels deures humans. De fet, una proposta davant de Nacions Unides, no?, per presentar la seva dona, la proposta d'en Saramago de deures humans, no? Aquesta corresponsabilitat de tots i de totes, que és llei, no és que hauria de ser llei, és que és llei, perquè són pactes signats per part dels estats, l'hauríem de posar per sobre de moltes altres coses.
Arcadi, una de les coses que ha aconseguit el capitalisme, segurament, és dissenyar els nostres cervells per assumir amb naturalitat els valors que l'afavoreixen, no? És a dir, hem assumit alguns valors, que és els accionistes tenen dret a reclamar rendiment de les seves accions, encara que una part de la població s'estigui morint de gana, el sistema ha de garantir que els bancs sobrevisquin i al cap de 4 dies facin beneficis les entitats financeres, perquè tothom té dret, no? I això ho assumim amb molta naturalitat, mentre no assumim amb naturalitat que la gent que s'està morint de gana no s'hauria de morir de gana, no?
Tens tota la raó. Aquesta idea, el capitalisme l'ha tingut sempre, però jo diria que s'ha vist molt accelerada a partir dels anys 80 del segle passat. Amb l'aparició d'allò, com vàrem dir, el neoliberalisme, aquelles idees del senyor Friedman, que també va aplicar en Reagan i companyia, que han allunyat allò que deies tu abans, tots els programes socials, i ens han portat en aquesta situació. És terrible que això sigui així en aquest moment, però no és més terrible això, sinó que tindrà continuïtat, perquè tinc la impressió que, pel que m'he mogut a les facultats d'economia i a les escoles de negocis universitàries, bàsicament aquesta és la filosofia reglant, amb honrades i agradables excepcions, però tanmateix això existeix, i no només existeix a les facultats, malauradament he pogut aprendre que ara això ja comença a existir també al batxillerat.
Crec que era ahir l'Ivan Miró, que ha escrit un dels nostres experts en cooperativisme i en economia social, que deia, o ens conjurem a teixir, no?, una economia que realment transformi els valors amb els que estem fent sobreviure el nostre sistema, o no ens en sortirem. Parlava d'una banca pública amb condicions, d'una economia cooperativa real, etc. No? I això no sembla estar en les prioritats quan es parla de la transformació del sistema productiu, no?
Sí, des del feminisme, des de l'economia feminista, es parla sempre d'aquesta frase de posar la vida al centre, no? Una economia al servei d'una vida digna de ser viscuda, que és un concepte molt, molt bonic, i que és molt gràfic i realment és relativament senzill pensar-ho, no? És a dir, els processos productius, el que fabriquen les empreses, els serveis que donen les empreses, les estratègies d'aquest teixit econòmic, està adreçat a cobrir les necessitats de la població, la reproducció de la vida, o està adreçat a una altra cosa? No? I aquí les administracions públiques podrien fer molt, no? Jo he treballat, per exemple, el tema de la compra pública i la contractació pública, no? A través a quines empreses contractes des de l'administració pública, si són aquestes que estan afavorint aquest altre model econòmic, no?, més centrat en les necessitats, estàs enfortint aquest teixit productiu, no?
I ara segur que mentre ens estan sentint, Yolanda i Arcadi, hi ha gent que està fent tuits i comentaris dient que happy flowers, això no va... No? Perquè està tan instal·lat el tema de que l'economia va així, que si no tens 2 màsters, que per cert ara això ha caigut en desgràcia, des d'aquest punt han aconseguit fins i tot des de la política que tenir més estudis sigui sospitós. Però en qualsevol cas està tan instal·lat els valors d'aquest sistema que tot això que deia ara la Yolanda de prioritzar la contractació d'empreses amb sentit de cuidar la societat i produir benestar col·lectiu sigui considerat un happy flowerisme que no va enlloc, no?
Certament és així. Mira, durant una temporada, quan estava a la facultat, després ja em va passar o venia, intentava el primer dia de classe preguntar als alumnes què en tenien ells que s'havia d'explicar en una facultat d'economia. Malauradament, sempre, el número 1 era la borsa. El mite absurd i estúpid de la borsa, que és la manera menys productiva de fer diners, especulant i parant de comptar. I a partir d'aquí, tot el que tu vulguis. Els demanava altres conceptes econòmics, i evidentment em parlaven del PIB, em parlaven de la inflació, però mai em deien que calia cobrir les necessitats de les persones. Mai em deien...
És pel que serveix l'economia.
Exactament. I per tant vol dir que canvia molt. I si dius el contrari, potser sí que tindran happy flowers, però penso que em donen aquí. A mi m'ho van ensenyar. Quan vas posar els peus a la Facultat d'Econòmiques per primera vegada, no pas com a professor, sinó com a alumne, és a dir, prehistòria pura, em van dir que l'economia servia per això, per aprofitar els recursos de la naturalesa i cobrir necessitats de persones. I
sembla nosaltres que això... també ens van dir que el periodisme era per servir a la societat i ara només és per fer audiències, però vull dir que estem tots evolucionant, tots hem, tot el sistema ha aconseguit canviar el frame amb el que treballem, no? I al final és l'èxit, no? El que el sistema ha aconseguit.
Ara em parlava de assignatura d'economia a l'empresa. Número 1, màxim benefici. Número 2, màxim creixement de vendes. I s'ha acabat. No dius, escolti, estem servint uns treballadors, estem tenint un bon entorn social, estem produint béns útils. No. És absurd, és completament una filosofia equivocada. Malauradament, molt vigent, molt vigent.
Clar, i això, Iolanda, lliga el dimarts, en primera persona al plural, hi havia dues dones pobres amb una situació molt radical, no?, de pobresa severa, des d'aquest 5% que dèiem ara, no?, el 5% aquest que realment no encén la calefacció, aquesta gent que viu estalviant l'aigua amb la que es dutxa per no gastar gas i, per tant, no cuinant calent, no cuinant calent, i pensava en tu, i pensava en el programa que faríem avui, i pensava que tot, al final, tot lligava, perquè els bancs no cedien en perdonar-los el deute que tenen amb els pisos on viuen, no?
Sí, jo crec que la crisi econòmica que hem viscut des de l'any 2008 ha posat molt en evidència aquests valors que estan donant la volta per moltes de nosaltres, no? I com, per exemple, el rescat bancari, és a dir, aquests bancs que no cedeixen són bancs que han sigut ajudats per
el sector
públic.
Que han sigut rescatats o que són ara molt més potents dins del mercat perquè la competència s'ha esborrat dins de la crisi financera.
Vol dir que han sigut ajudats, vol dir que els grans bancs que han quedat, el BBVA, el Santander, la Caixa, que potser no han rebut un rescat directe.
I
Bankia. Però Bankia ha rebut un rescat directe, no? Però aquests altres que potser en l'imaginari no hi ha un rescat directe, han rebut un rescat, han pogut fer-se en part del mercat a preus molt beneficiosos. Diguem, han rebut ajudes incomptables en forma de crèdit del Banc Central Europeu. És a dir, han sobreviscut i s'han fet més forts gràcies al suport d'allò públic, no? I quan allò públic, com per exemple els ajuntaments, els hi reclamen que cedeixin pisos que tenen buits, que tenen tancats, esperant a que augmenti el preu, esperant a que aquella zona es gentrifiqui i augmenti el valor, creant problemes com el dels narcopisos, el Raval o l'ocupació de locals a nou barris, problemes socials que afecten a la gent real, no estan disposats a ajudar. No? Jo crec que aquest quid pro quo que haurien de també tenir els bancs hauria de ser una exigència.
Aquests dies, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional celebren la trobada anual a Bali. Parlaran de creixement econòmic, Arcadi? Parlaran de promoció d'inversions, de comerç, de perspectives econòmiques a les diferents regions del món, que d'això també n'hem de parlar. Creus que alguna vegada això canviaria en la percepció si diguessin, no, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional ens reunim per parlar de pobresa, no de creixement, de pobresa, no? Per exemple, de com erradicar-la. Això no passa mai.
Hi va haver una persona, després de qui era, que l'any 1944, en la fundació d'aquestes institucions, va dir, Banc Mundial i Fons Monetari tenen un sol objectiu, servir els interessos dels Estats Units i prou. Aquesta persona no era ningú. Era un senyor que es deia John Maynard Keynes, l'economia més important, l'economista més important del segle XX. De manera que ja es veia des del començament.
Ja es veia per on aniria, no? Que anirien pel pedregar, ja es veien.
I com voten en aquests organismes?
Sí, sí.
Voten en funció de la quota que hi paguen. I només hi ha 12 països que tenen més del 50% de la quota, decideixen tot. És antidemocràtic 100%, per tant, l'adhesió que prendran sempre és a favor dels més poderosos.
I, per tant, això no està a l'agenda.
No, i a més, tenen una influència molt important. En els anys 2000, quan ens vam conèixer amb l'Arcadi, en el marc del moviment antiglobalització, estaven dins del focus, no? Tothom parlava de les polítiques del Banc Mundial, del FMI. Ara han desaparegut una mica del focus, l'FMI potser no tant.
L'FMI quan l'Argentina necessita... necessita la...
Però segueixen aplicant les mateixes polítiques que criticàvem aleshores, no? Argentina està aplicant un programa d'ajustament estructural, un programa d'austeritat fortíssim a canvi d'aquest crèdit. Perquè és una ajuda, però és crèdit.
Igual que va passar amb Grècia.
Exacte, no? Però això està passant a moltíssims països africans, a països asiàtics, a altres països llatinoamericans. És a dir, aquestes institucions segueixen ja no només impulsant, sinó imposant unes polítiques que s'han demostrat des del punt de vista dels drets humans i del benestar de les persones negatives. I s'ha demostrat, no ho dic jo, que la gent dirà que sóc un happy flower, sinó que ho diu Nacions Unides, i ho diuen els propis informes d'aquestes institucions. És a dir, que hi ha polítiques que han empitjorat les condicions socials en aquests països, però les segueixen aplicant. Per què? Perquè mana qui mana.
A nivell global, el percentatge de gent que viu en situació de pobresa extrema al món va caure el 2015, és el darrer any que hi ha dades, el 10%, el 2013 estava l'11%, això vol dir que hi ha, en aquests moments, quan diem caure, és com irònic, 736 milions de persones que viuen en extrema pobresa amb aquest dòlar 0,9 al dia. I això per zones està a sobre molt més desequilibrat, no? Perquè al final aquí heu... a Occident, per dir-ho d'alguna manera, això és menor i, en canvi, no ha canviat al llarg d'aquests darrers anys, malgrat que Xina és una economia potent, malgrat el canvi d'eix econòmic o geoeconòmic, no ha canviat gaire la distribució.
Bé, aquesta xifra que esmentes dels 730 milions es correspon molt a les persones que la FAO assenyala com patidores de fam, uns 820 milions de persones en el món, dels quals n'acaben morint uns 25 o 30 mil de gana cada dia, que no és pas poca cosa. Però, per altra banda, la ONU va proposar l'any 2008, abans que comencés la crisi, un programa per erradicar aquestes situacions terribles de fam. Va demanar 50 mil milions de dòlars, els països rics no li van donar, i en canvi els països rics, rescatant la banca, s'han gastat 200 vegades més, diguem.
Arcadi Oliveres, Yolanda Fresnillo, avui al Noi a Drets per reflexionar sobre la pobresa. Sempre és bo de sentir-vos, tant de bo la consciència de la gent que ens està sentint, que fa negocis, que fa inversions, que hi pensin, no?
Que hi pensin, quines inversions fas, i jo crec que simplement plantejar-se, no? A què estic contribuint amb la meva activitat econòmica, no?
Doncs mira, uns que s'hi guanyen molt bé la vida, que són els xarangos, s'aturaran artísticament durant un any per dedicar-se als projectes socials. Potser si tothom tingués aquesta actitud, segurament avançaríem una mica més. Esperança, aquest cap de setmana al Prat de Llobregat, als xarango. També, com sempre, compromesos. Gràcies, Arcadi, gràcies, Yolanda.
Gràcies a tots.
Que vagi molt bé.